Finestrés, em fa molta il·lusió presentar-vos la següent sessió d'un gran clàssic del cinema acompanyat d'orquestra en directe per interpretar la banda sonora.
Yuri, estos últimos días son los primeros días felices que he pasado desde hace un año.
Lo sé por qué. Porque te recuerdo a ella, aunque tampoco eso es mucho.
No, Yuri, no, eres tú también. Hay algo en ti que...
Te atrae, pero te asusta.
Sí, sí, me atraes.
No podrías querer por mí misma tal como soy.
Serà Vértigo d'Alfred Hitchcock amb banda sonora de Bernard Herrmann el proper diumenge 16 de desembre a la Sala Gran del Cinema Aribau de Barcelona, amb dues sessions programades, una a les 17:30 per la gent que es desplaci i pugui tornar a casa una hora raonable i una altra a les 21:30. El Ramon Lamarca, que ja fa un temps que és el gran impulsor d'aquestes sessions, ens explica el perquè de Vértigo concretament.
Vértigo, a mi em feia molta il·lusió perquè jo, bueno, no tan sols jo crec que molta gent estarà d'acord en dir que és la culminació de la col·laboració entre Alfred Hitchcock i el Bernard Herrmann. És el seu projecte més rodó i, a més, és un projecte que penso que reflecteix molt les seves personalitats i hi ha temes doncs que tots dos s'hi sentien molt identificats. I llavors jo penso que van oferir quelcom molt artístic i molt personal i va funcionar perfectament bé.
Després de sessions com Casablanca o Cantando bajo la lluvia, quin era el principal repte que oferia Vértigo per ser projectada amb la música en directe?
En aquest cas, com sempre, és molt, molt important el director i tornem a treballar amb l'Anthony Gabriele, que és el que va dirigir estupendament el Singing in the Rain, i ell ha fet Vértigo bastantes vegades. Això és molt important perquè el director ha de conèixer la pel·lícula quasi de memòria, perquè no es fa servir metrònom, cosa que és molt positiva perquè llavors la música és més natural, però ha d'aconseguir que cada moment doncs, comenci exactament on ha de començar. En el cas del Herrmann, penso jo que el que és més important és mantenir aquestes diferències entre volum, que eren molt característiques de Herrmann. I el que és més interessant, no sé si això ho sabíeu, però el Herrmann no va poder dirigir Vértigo perquè hi havia una vaga de músics als Estats Units. Llavors es va dirigir primer a Londres, fins que els músics també es van declarar en vaga en solidaritat amb els de Los Angeles. Llavors ho van traslladar a Viena i ho va fer un director que es deia Neil Matheson, que era escocès i era compositor també. I el Herrmann mai va acabar d'estar satisfeta com havia quedat. Això és el que va dir a les seves entrevistes. Per tant, aquí el repte una mica seria intentar retrobar una mica el que era l'esperit del Herrmann, que tampoc hi ha tanta diferència entre la pel·lícula. Però pel que ha explicat el Herrmann i per les observacions que s'han fet a la pel·lícula, hom pot deduir una miqueta que és el que el Herrmann volia. El meu parer personal és que li falta un pèl d'aquesta intensitat que tenia el Herrmann quan dirigia ell mateix les seves composicions, que era lo habitual.
Les últimes sessions havien estat al Teatre Tívoli. Aquest cop toca en el cinema Aribau.
Doncs vam començar a treballar amb el grup Balanyà i vam fer les dues primeres produccions amb ells al Tívoli. El problema del Tívoli és que quan tenen musicals, els musicals doncs, duren bastant, evidentment. Llavors és més difícil trobar dates. En aquest cas, com que a més voltarem, anirem a Saragossa també i anirem a Madrid, era molt més complex trobar dates que funcionessin. L'Aribau al fer cinema doncs, té molta més disponibilitat i a més, com segurament ja saps tu, té una pantalla enorme que per Vértigo ens anirà sensacional per poder doncs, mostrar la sensacional fotografia del Robert Parks. És el primer cop que jo sàpiga que una orquestra toca l'Aribau, per tant, serà interessant, molt interessant veure l'espectacle de Vértigo a l'Aribau.
Primera vegada, doncs, que es provarà de tocar en directe a aquesta sala. Ha estat difícil trobar el lloc perfecte?
És difícil trobar el local perfecte pels projectes de cinema amb orquestra, perquè, de fet, clar, són projectes nous i, per tant, no hi ha locals que estiguin específicament destinats per això. Llavors, per exemple, les sales de concerts tenen una reverberació molt alta. Sembla que ja hem comentat en ocasions anteriors. I són molt bons per la música d'orquestra, però els diàlegs sembla que la gent parli com si estiguessin en un túnel. Llavors, a nosaltres ens agrada ser possible que sigui un recinte no massa gran per no tenir que amplificar l'orquestra i que se senti de manera natural, i al mateix temps que hi hagi foscor, que hi hagi pantalla gran, és combinar aquests elements, l'auditiu, però també, evidentment, el cinematogràfic, que és molt important. L'arribau ens permet doncs, això, tenir una pantalla molt gran i poder tenir l'orquestra sense cap necessitat d'amplificar i tenir el sistema de so al cinema doncs, que és perfecte doncs, pels diàlegs i pels efectes de so.
Per tant, serà amb orquestra sencera o s'ha hagut de modificar alguna cosa?
És l'orquestra completa i, a més, en el cas del Herman, doncs, li agradava fer servir l'orquestra amb la seva totalitat i a vegades fer combinacions d'instruments molt interessants. De fet, l'única que jo sàpiga que va reduir i va ser per qüestions econòmiques va ser per Psycho, perquè tota la pel·lícula en si mateixa tenia un pressupost bastant econòmic i per això per Psycho va fer servir només corda. Però Vertigo no, Vertigo és tota l'orquestra simfònica, més de 60 músics. Hem hagut de treure les primeres fileres de l'Aribau, perquè si no, no hi cabien. Però a part d'això, no, tindrem tota l'orquestra amb tot el seu esplendor.
La relació de Herman Hitchcock és prou coneguda. La dutxa de Psicosi, el tema de Con la muerte en los talones i tantes altres. Però per molta gent, la màxima expressió d'aquesta relació va arribar amb aquesta Vertigo, on música i imatges es fonien per formar un sol cos com mai havia passat abans.
Totalment, i penso que, clar, és una pel·lícula que no la podem entendre. De fet, no existiria sense la música del Bernard Herrmann. És a dir, tot el que és quan el James Stewart segueix a la Kim Novak, la música, evidentment, ens està explicant moltes coses que sense aquesta música no ho sabríem. Té un paper fonamental a la narrativa. I, de fet, també comenten que és una excepció dins del món del Hitchcock, perquè normalment, més que col·laboradors, ell tenia gent amb qui confiava molt i els deia el que ell volia. Però en el cas del Herman li va deixar molta llibertat. De fet, hi ha un moment a la pel·lícula quan ell s'està canviant a l'hotel, que hi ha aquelles llums verdes, l'Alfred Hitchcock els va dir als editors de so: aquí no vull cap mena de so perquè estic segur que el senyor Herman tindrà moltes coses a dir. És a dir, que com a creador, el Hitchcock, que ho volia controlar tot, li va donar molta llibertat al Herman.
Vaig encara una mica més lluny, doncs. Parlem de la millor banda sonora de la història del cinema?
Jo crec que sí, que és una afirmació que es pot mantenir, evidentment. Primer, per el que hem dit de la narrativa, perquè la pel·lícula, sense tot el paper narratiu que juga la música, i aquí podríem entrar fins i tot a parlar del que són conceptes de llenguatge musical, com és, per exemple, les resolucions harmòniques. N'hi ha molt poques de resolucions harmòniques a la pel·lícula, el que seria la resolució clàssica, el típic d'entrenat de pam-pam, perquè ho deixa en suspens. I això vol dir que res acaba de resoldre's. Aquesta mena de turbellí com els títols de crèdit, aquesta espiral en la que es troba immers el James Stewart. Però és que, a més, des d'un punt de vista del que és orquestral, tots els colors de l'orquestra, que el Herman era un mestre amb aquest tema, és una obra que s'ha interpretat en sales de concerts de tot el món perquè s'ho mereix. És a dir, té una complexitat que sortiria del que seria diguem-ne, el més estàndard de la música de cinema i entre el que podríem parlar més de música culta. Tot i que el Bernard Herrmann és molt personal com a compositor, jo penso que s'identifica fàcilment. Aquí tenim influències també de Wagner i el Tristan i Isolde, o Berlioz, per exemple. És a dir, com el Herrmann sempre deia, que no hi ha un compositor de cinema, hi ha un compositor de música que, entre altres coses, per exemple, pot fer cinema. I jo penso que aquesta banda sonora ho justifica. Té una qualitat musical importantíssima i, a més, serveix perfectament el que és la finalitat, que és l'obra artística de pel·lícula com a tot.
Doncs moltes gràcies, Ramon, com sempre, pels teus coneixements, la teva passió i seguir portant-nos aquestes experiències. I Finestrers, ja ho sabeu, el diumenge 16 de desembre al Cinema Aribau de Barcelona a les 17:30 i a les 21:30. No hi falteu!